107.0 FM. Passen 6 minuts de les 10. Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori. Encetem aquesta segona hora del Penedès en xarxa, tot reprenent la roda política que avui dediquem al 25N, amb tres regidores d'Igualtat de l'Alt i el Baix Penedès. I ara a Lourdes volem ja fer tertúlia, que parlin entre elles.
Doncs sí, Sílvia, recordem als nostres oients, si s'acaben de connectar ara mateix, que tenim a la Meritxell Borràs, regidora d'Igualtat de Sant Sadurní. Molt bon dia, Meritxell.
Molt bon dia.
Tenim a la Laura Galimany, regidora d'Igualtat de Sant Cugat Sesgarrigues. Molt bon dia, Laura.
Bon dia.
I tenim a l'Helena Rubio, regidora d'Igualtat de Calafell. Molt bon dia, Helena.
Bon dia, Lourdes.
Bé, primer de tot, us explico una mica, la idea és que feu tertúlia entre vosaltres, si no la feu jo us aniré fent preguntes i ja anireu parlant entre vosaltres, vale? La primera de totes les preguntes seria si els assassinats, les violacions, les agressions masclistes, doncs la veritat és que continuen assolint xifres astronòmiques. És perquè les coneixem més o realment perquè estan augmentant les xifres? No sé qui vol començar. Comencem per la Meritxell, va.
Doncs, bueno, jo penso que està clar que els casos potser es coneixen més perquè tenim més eines i estan més a l'abast de tothom, però realment últimament hi ha una impunitat que fa por, eh? Perquè els casos últims que s'han donat de violències masclistes, com ara aquesta nena de 16 anys d'Igualada, doncs realment et posa la pell de gallina, no? Com un grup de nois, sembla ser que va ser un grup de nois, pot fer una cosa tan amb tanta, és que no sé com definir-ho perquè és que és tan gros, no? Jo crec que la llei aquí ha de ser, hem de posar-hi, hem de ser més durs i la llei ha de ser més contundent. Però això no s'acabarà si no ens hi posem forts, i realment jo crec que no poden sortir amb aquesta impunitat la gent que fan aquests actes amb aquesta barbària i aquesta violència desmesurada.
Laura?
Doncs jo no sé si ha crescut o no, comparteixo el mateix que diu la Meritxell. Sí que és veritat que per xarxes i per notícies, sort que tenim aquesta informació i ens arriba, perquè crec que ens ha d'arribar a tots els nivells, des dels petits als més grans. No hem de tapar cap tipus d'informació quan és d'aquest tipus. Jo crec que se n'ha de parlar molt obertament amb tota la família, ho dic perquè a vegades volem tapar aquest tipus de violència i potser els nostres fills haurien de saber des d'un principi que està existint això. Sembla mentida que avui en dia hi hagi aquest tipus de violència i que es porti aquest tipus de violència en grup, que ja fa uns anys vam començar a tenir molt de nom amb la manada. I crec que això s'ha de erradicar totalment, i que realment la justícia ha de ser molt dura, cosa que crec que no, amb la meva opinió personal, no ho ha estat. Sincerament, els joves i les joves s'estan trobant que no poden anar, quan surten de nit soles pel carrer, han d'anar juntes, se senten desprotegides, i això no es pot permetre a dia d'avui. Jo crec que hi ha molta feina a fer, i molta feina a fer amb l'educació, i hem de buscar la manera per tots els àmbits i tots els factors, tots els inputs que puguin arribar a les famílies, per on sigui, d'evitar totes aquestes situacions.
Helena?
Doncs jo crec que és una combinació de les dues coses, eh? Doncs que n'hi ha més, però també aquests que n'hi ha més també es visualitzen més perquè cada vegada són més cruels. Són atacs vers les dones cada vegada més elaborades, més treballades, i sobretot el fet de que siguin en grup, per exemple, les manades que últimament ens estem trobant a les notícies. Crec que doncs el món de la comunicació, el que és que d'un jove o uns joves des de casa seva amb un mòbil tinguin un món totalment obert on hi ha un flux d'informació enorme, doncs jo no crec que la gent jove estigui com molt... No és que estigui capacitada, però que és massa informació que arriba de cop i que canalitzar tota aquesta informació moltes vegades és difícil per part de la gent jove i es malinterpreten situacions. Jo crec que és el compendi de les dues coses. Tenir molta feina a fer, com ha dit una companya ara mateix. Des dels ajuntaments estem posant tots els mitjans possibles, però moltes vegades és David contra Goliat, perquè ens trobem en situacions que se'ns traspassa de les nostres mans i no sabem com treballar-les o no sabem com arribar, perquè la nostra veu a vegades és molt silenciosa envers doncs, això, simplement un mòbil que l'obrin i que entrin en xarxes socials, que entrin al món de la comunicació, el que és internet, i tenen a l'abast tot un munt d'informació amb la que nosaltres no podem arribar ni podem fer la pedagogia per dir que això no és una relació sana envers una dona.
De fet, m'ha agradat dos apunts que heu fet. Era el tema d'Igualada, que desgraciadament doncs quasi la maten, a la pobra nena, i el fet dels joves i el soroll que has comentat, Helena. Jo no sé si recordeu una campanya que es va fer, ara potser dic una bestiesa a nivell de país, no sé si va ser Holanda, Noruega, sobre el tema del porno, no? El porno és masclista, no, si no parlem de porno per dones, és bastant masclista, i aquestes manades veien normal el comportament d'unes orgies amb o sense permís de la noia. A Holanda o Noruega, i igual estic ficant la pota fins dalt, precisament es parlava d'aquest tema, es va fer una campanya molt forta. Creieu que els joves cada vegada estan més influenciats o potser... veiem molts joves que estan agredint, i ho veuen com a normal? Jo no ho sé, és a dir, ho dic des del punt de vista que tinc jo ara mateix. Helena, com ho veus tot plegat?
Jo ho veig que influeix, influeix i negativament, però influeix. El fet de que les violacions abans sempre dèiem és un violador o és un agressor sexual o és un assassí que ha assassinat una dona. Però era sempre un predador que anava individual. Però ara el fet de treballar en conjunt, amb una finalitat conjunta, aquesta percepció d'anar tots junts a una... Això no ha vingut de cop i volta, això ho han tingut que veure en algun lloc. I el lloc on el veuen és, com deies tu, amb el tema de la pornografia, el tema de que hi hagi una dona, la submissió d'una dona per donar plaer a un grup de persones, a un grup d'homes. I jo crec que aquesta visualització en conjunt és la que els hi dona més impunitat, i pensen els gent joves que al fer-ho de fer-ho conjuntament tenen menys responsabilitat. No sé si m'enteneu el que vull dir, però jo
totalment
crec que arriba un moment que ells mateixos s'autoconvencen de que tenen menys responsabilitat el fet de que ho facin tots junts.
Sí.
M'enteneu què vull dir?
Sí, sí, totalment.
Sí, sí. Sí.
I doncs aquesta informació que és tan fàcil arribar a la gent jove i que la normalitzin com una cosa normal, com una relació sana quan és totalment insana, quan és totalment d'assajament, quan és de submissió cap a una dona i d'obligar-la a fer allò que no vol, doncs ells ho normalitzen com un joc, ¿vale? com si fos un dintre del joc sexual, el fet de que la dona rebutgi o lluiti de no ser violada. I es transforma un neguit, un no, és no amb un joc per ells. I aquest és el gran problema que ens trobem, jo crec, molts joves que amb manada busquen a la seva pressa i busquen el moment idoni i fan conjuntament amb una impunitat que ells creuen que tenen perquè creuen que és un joc sexual quan no és un joc sexual. Però que la pornografia li ha venut com un joc sexual.
Sí, sí, realment tenim aquest problema sobre la taula, perquè des de les escoles, per exemple, a Sant Sadurní, amb aquestes maletes pedagògiques que us parlava i aquests tallers que es fan a ESO, i sí que incidim, no?, amb l'educació de tota aquesta canalla, però després, fora d'aquí, ells agafen un ordinador, es connecten i això que dieu, tenen a l'abast tota aquesta informació que per més pedagogia que fem, no?, ells després les eines a través d'internet els hi donen ales i veuen coses que potser no haurien de tenir aquest accés tan fàcil.
Sí,
no sé.
Si parlem amb nens de 11 i 12 anys, que per mi són nens, però ja comencen a ser joves, que comencen a anar a l'ESO, com bé deies, aquests nens han vist pornografia, han accedit als mòbils, a les xarxes, i han accedit i han vist pornografia. I potser no és l'edat en què haurien de començar a veure aquest tipus d'imatges. És que els hi arriba molt aviat i no tenen potser el coneixement o l'educació sexual que haurien de tenir per començar a veure doncs, certes imatges o certa pornografia.
Sí, sí, està clar. I un nen de 10 o 12 anys té un ordenador.
Sí,
té
l'accés.
Abans, jo, per exemple, quan era petita, amb 10 o 12 anys, no sabia ni fer-lo funcionar un ordinador, no? És que les coses han canviat molt en aquest sentit.
Bueno, i de fet, faig un apunt, jo ja tinc una certa edat, nosaltres teníem el Canal Plus, no sé si us recordareu, però com a molt el porno el veia ratllat. Sí o no?
Sí, sí, sí.
És a dir, no teníem accés.
No teníem facilitat, no teníem aquesta facilitat.
No, i a més és que últimament la cultura del jove amb la música o amb el ball, les
també
cançons aquestes que arriben també totes sexualitzades, el ball tot totalment sexualitzat, és que tot gira entorn de, si us mireu, és que és el que és la pobertat del jove, i la jove va encaminada doncs, a la sexualització tant de la dona amb un des d'una vessant i a l'home des d'una altra. És que estem, el tema, el que estem parlant aquí d'igualtat i la lluita a vegades
és que amb els infants,
perquè hem de seguir fent-la i hem de treballar-la, però després de fer això, després veus com la canalla surt, sí, i es posen els cascos i comencen a escoltar doncs cançons totalment sexualitzades on la dona doncs precisament és un objecte a tractar, vale, pel plaer d'un home. I per tant dius, pues mira, acabo de fer un curso que no sé si sirve per algo, però bueno, l'he fet. Saps què vull dir? A vegades ens trobem en aquesta situació. Les cançons, els balls, la pornografia a l'abast de la jove, doncs és una lluita que és a tres bandos i que per molt que piquem pedra que hem de seguir fent-lo, perquè hem de seguir fent-lo, és la nostra obligació, el nostre deure, i hem de posar tots els mitjans que hi siguin com a ajuntaments. M'imagino que totes les dues companyes que hi ha aquí faran el possible, totes fem el possible, però ens trobem amb aquesta realitat al sortir per la porta de casa.
Sí, sí,
I aquesta realitat amb la que lluitem és difícil de pair i de combatre.
Comença des de la infantesa, els nens amb sí, els nens petits de primer, segon, aquests nens que comencen a escoltar les cançons i t'arriben a casa i te les canten i dius, mare meva, d'on has tret això, no? I comencen i escolten aquestes lletres i això se'ls hi queda i van creixent amb aquestes diferències i aquestes violències que hi ha amb les cançons, amb els balls i amb el dia a dia també, el dia a dia que també veuen.
Efectivament.
Clar, la pregunta que us anava a fer és, vosaltres treballeu amb polítiques d'igualtat, però què podeu fer des dels ajuntaments? Clar, aquí jo ja no sé si m'heu respost o com es pot lluitar contra tot el problema que tenim per davant.
Però parlar-ne obertament.
De diferents maneres. Perdona, parla tu.
No, disculpa'm, no, era, dic, parlar-ne obertament, de moltes maneres, sí, com, i des de tots, i buscar tots els àmbits, és a dir, des de la infantesa, és a dir, si els infants, doncs, ara tenen, fem un taller d'un conte, doncs, fer unes activitats de contes, contes on hi ha, on busqui la igualtat. Hi ha molts contes, hi ha molts llibres, hi ha molt, des de... Nosaltres, per exemple, tenim la sala de lectura on potencia molt fer lectures i contes per nens, doncs buscar nens, buscar contes per aquests infants sobre la igualtat. Després, des de l'escola, fer tallers amb els pares, després amb els joves, buscar activitats, doncs, que els hi sigui molt més participatives, a la gent, amb els avis, la gent gran, és a dir, s'ha de buscar, s'ha de tocar totes les edats. I a poc, doncs, anar fent tallers, xerrades, i parlant-ne, i debatre-ho.
Efectivament, és la, jo crec que ho treballem des de dos punts de vista. El punt de vista que diu la companya, que és des de la part pedagògica, amb tots els tallers, càpsules formatives, contacontes, amb la gent gran, tota la part d'interculturalitat entre els joves i la gent gran, doncs, per treballar el tema d'igualtat i el tema d'interrelacionar-se uns amb els altres, i després també com a ajuntament, doncs, ajudar, doncs, aquelles dones que malauradament estan patint, doncs, la violència masclista. I que hem de treballar amb elles des, doncs, des del CIAT, del Servei d'Atenció a la Dona, suport psicològic, el suport també legal, després tot el tema de reinserció laboral, amb plans que cada ajuntament imagino que tindrà un pla integral, doncs el pla de xoc, o un altre ajuntament li dirà d'una altra manera, però que és treballar des de la basenda d'aquesta persona que s'incorpori, donar-li mitjans, eines i sobretot autoestima, perquè aquesta persona, per això són molts punts de vista que es treballen, doncs perquè aquesta dona, doncs, s'insereixi en el món laboral, i si té fills, doncs que aquells fills no normalitzen allò que han viscut a casa durant el dia a dia, sinó que hi ha una altra societat, que és una societat normal, una societat on ells tenen un espai, d'on són escoltats i d'on tenen unes oportunitats. Doncs tot aquest treball transversal, perquè és un treball molt d'acompanyament cap a la dona i cap als seus fills, doncs ja s'ha de tenir la sensibilitat des dels ajuntaments, doncs, de fer aquesta feina a poc i no parar, o sigui, sempre ha de ser una feina constant, i que fer la integració d'aquestes dones, jo crec que com a municipi ens hem de sentir orgullosos de poder, doncs, dir, mira, aquesta persona, doncs, després del patiment que ha tingut al llarg del temps, doncs ara té l'oportunitat d'estar treballant, i aquests nanos tenen, els seus fills, filles, tenen l'oportunitat d'una inserció en plenitud des del punt de vista emocional, doncs, amb la societat i amb el seu entorn d'igualtat, amb els seus amics, per dir d'alguna manera.
I agafant el fil aquest teu, Helena, jo també diria que avui dia les dones són més valentes i ho denuncien més. Abans era una cosa com molt insensibilitzada, tenien molta por, no vull dir que avui en dia no en tinguin, hi ha gent, doncs, que encara li costa, però estan veient que tenen aquest suport des de les institucions i que se les ajuda i que potser és la via a seguir, no? Si no ho denuncien, doncs el problema no s'acaba, i el fet de ser valentes i denunciar-ho, doncs tenen una sortida i poden, doncs, potser sortir d'aquestes agressions que tenen a casa davant dels seus fills i que ho pateixen dia a dia.
Efectivament, nosaltres hem d'estar allà com a institució i recolzar i donar-li les eines perquè pugui tirar per endavant amb aquesta dona, i donar-li l'oportunitat, doncs, que retorni a una societat estable i que torni a ser una dona amb uns valors, amb unes actituds i unes aptituds, doncs per tirar cap endavant, doncs, el seu entorn familiar, que al cap i a la fi és el que volem tots plegats. I, bueno, això, els ajuntaments, tots posem el nostre granet de sorra. També tenim el tema de la justícia, que, bueno, moltes vegades volem que sigui d'una manera, però veiem que hi ha molta feina a fer encara, doncs
sí,
tenim
aquí,
molts jutges
aquí
encara
fallem,
que
crec jo.
Estan amb una mentalitat encara doncs, que no acaben d'entendre, són patriarcals i per tant és difícil amb una persona patriarcal fer-li entendre que el món ja ha de deixar de ser patriarcal. Doncs aquí ens topem moltes vegades que fem tota la feina i arribem al punt final que és la sentència judicial i és quan ens venen a vegades malauradament els cops de realitat i veus que una feina feta doncs a lo millor
sí, sí.
Una sentència et diu que no mereix la pena.
Et sents impotent en aquests moments, això sense dormir ens ha passat.
Impotent,
sí, sí.
Efectivament,
sí.
Frustrada,
sí, sí.
Impotent.
Una dona denuncia, detenen a l'agressor i passa a disposició judicial, el tenen doncs, un parell de dies i després surt amb els càrrecs que se li hagin imputat, però realment surt sense cap mena de...
Sí, sí.
I això
una
el que fa és que la dona
no...
després tingui més por encara, perquè veu que
sí.
Ha lluitat per algo que no ha servit absolutament per res.
Exacte, sí.
I la por s'apodera d'aquesta dona i torna a començar i dir, ni tornem a provar, ja veuràs que aquesta segona vegada anem, lluitem un altre cop, doncs a vegades el sentiment de frustració i de por que tenen aquestes
sí, sí.
Dones, doncs a mi personalment ho fa mal al cor perquè veus que han sigut valentes en un moment i els estàs demanant tornar a ser valentes i bueno... Doncs,
la justícia aquí falla. Realment els que estan per sobre nostra doncs, haurien d'entendre que la manera d'acabar-ho és endurint aquestes sancions. Sí, sí.
La veritat és que ha sigut un veritable plaer tenir-vos a les tres en aquesta tertúlia. Al final he hagut de, ja no he hagut ni d'intervenir perquè vosaltres heu parlat tot i crec que moltes de les qüestions que teníem aquí per preguntar-vos. Només em resta acomiadar-vos, Meritxell Borràs, regidora d'Igualtat de Sant Sadurní. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat durant el dia d'avui.
Moltes gràcies a vosaltres per voler-m'hi convidar i un any més aquí. I per les dones, el que faci falta.
Laura Galimany, regidora d'Igualtat de Sant Cugat Sesgarrigues, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i ha sigut un plaer.
I Elena Rubio, regidora d'Igualtat de Calafell, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa.
Moltíssimes gràcies per deixar-me participar en tertúlies d'aquest tipus i només digui una cosa, visca les dones.
Exacte. Moltíssimes gràcies a totes tres. Un veritable plaer.
Vinga. Moltes
gràcies.
Adéu, bon dia.
Adéu.
I amb aquesta cançó reivindicativa, Les criades de roba estesa, arribarem a 11:15 al segon flaix informatiu en clau Alt i Baix Penedès.
Preparades i esmolades per lluitar. No cosirem mai més els vostres botons, ni la vora de baix dels pantalons. Però atenció, no deixarem mai les agulles que ens han fet les mans tan dures per pagar tots els nostres malsons punxar-los als collons.
Són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Molt bon dia, és moment de tornar a acostar-nos a l'actualitat a nivell local i comarcal. Des de la redacció de Ràdio Vilafranca us parla Sergi Anson. Comencem recordant que Olesa de Bonesvalls ja coneix els resultats de les votacions dels pressupostos participatius 2021. La taula ciutadana s'ha reunit per comptabilitzar els vots rebuts en els pressupostos participatius d'enguany i, un cop fet el recompte de vots que la ciutadania ha emès per les dues vies, mitjançant les bústies ubicades a diferents punts del poble, i amb l'aplicatiu del web municipal, els resultats obtinguts han deixat la creació d'un creuament peatonal de la Riera al carrer Diputació com a projecte més votat. El segueixen la remodelació i condicionament de la pista del frontó al parc de Can Xacó i la passera a la Riera d'Olesa. El total de vots emesos ha estat de 133 mitjançant l'aplicatiu web i 94 a les bústies, dels quals 21 vots s'han considerat nuls. En els propers dies, la taula ciutadana es reunirà per analitzar les propostes que es poden dur a terme amb els 35.000 euros que es van destinar als pressupostos participatius d'enguany. Anem tot seguit fins al Vinyana per explicar que es farà un pont per evitar la riera de la Bisbal entre Bonaterra i el molí del Blanquillo. És un tram que presenta problemes quan hi ha riuades. L'Ajuntament del Vinyana, doncs, ha anunciat la construcció d'aquest pont per unir les urbanitzacions de Bonaterra i el molí del Blanquillo. D'aquesta manera es vol evitar el pas per la llera de la riera de la Bisbal, tal com es fa ara. Aquest accés genera problemes quan hi ha riuades, però també pel trànsit que s'hi produeix. Amb el pont es podrà anar d'una urbanització a l'altra sense el perill de creuar la riera, un pont que tindrà 35 metres de llargària i 9 metres d'amplada i que s'executarà amb lloses de formigó. Les obres s'han adjudicat aquesta passada setmana i l'empresa guanyadora ha estat Estructures Tècniques i Servicios de Rehabilitació. L'import de la licitació és de 402.326 euros i els treballs començaran passades les festes de Nadal. L'obra compta amb una subvenció de més de 366.000 euros del Pla d'Acció Municipal de la Diputació de Tarragona. Us expliquem també que s'ha presentat a Catalunya Terra de Vi, un llibre que recorre les 12 denominacions d'origen catalanes. Dissabte passat, l'Auditori del Vinzeum acollia la presentació d'aquest llibre, editat per Edicions Andana, i que ha comptat amb la col·laboració de l'Incavi i de les 12 denominacions d'origen de Catalunya. La periodista Ruth Troiano va conversar amb alguns dels autors del llibre i la directora general de l'Incavi, Alba Balcells, va cloure l'acte. Balcells es mostrava contenta amb el resultat del llibre. El llibre està dividit, de fet, en 12 capítols, un per a cada denominació d'origen, i compta amb textos de diferents autors orientats a la promoció dels diferents territoris i els vins que s'hi produeixen, acompanyats de fotografies de Maria Rosa Ferrer. Conté també una fitxa descriptiva que recull els trets distintius de cadascuna de les denominacions d'origen i un mapa dels territoris, obra de l'il·lustrador Lluís Massacs. I acabarem recordant que el Servei Municipal d'Esports de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos ha organitzat la 30a edició del cross escolar al municipi, que es farà aquest proper dissabte 27 de novembre a partir de 2:15 del matí al Camp Municipal d'Esports. Les diverses categories sortiran esglaonadament i tindran recorreguts diversos en funció de les edats i nivells. La inscripció es podrà fer el mateix dia de la cursa, dissabte, a partir de 8:45 del matí i és gratuïta. Tot i això, per a participar cal portar aliments com ara oli, conserva, sucre o llegums o bé col·laborar aportant mig euro pel banc dels aliments. A causa de la situació sanitària actual, es lliuraran els premis en finalitzar la cursa de cada una de les categories per tal d'evitar aglomeracions. Tots els participants rebran una medalla en acabar la cursa i els tres primers classificats a cada cursa seran premiats també amb una copa.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Ara són 5 els minuts que passen de 11:15. Seguim avançant dins aquest Penedès en xarxa i ara ja creuant el meridià. Ens agradaria parlar amb companys periodistes per tal que ens valorin qüestions candents, l'actualitat de les nostres comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Així que tornem als estudis de Domenys Ràdio, on ja està a punt de nou la nostra companya Lourdes Meronyo. Lourdes, qui participa avui a la tertúlia?
Doncs de moment tenim a la Laia Batger, que és la nostra directora de capçalera d'aquí de Domenys Ràdio. Molt bon dia, Laia.
Molt bon dia, Lourdes, què tal?
Com estàs, primer de tot?
Doncs molt bé, esperant a veure si cau un bon xàfec, a veure què passarà. I res, molt bé, encantada d'estar aquí.
Ara, és que he tingut un lapsus, m'he equivocat, de periodista que entrava i em deia... L'he liat un pelín.
Digue'm.
Quina notícia destacaries del Baix Penedès en aquests moments, la top?
La notícia top del Penedès... No ho sé, clar, em costa d'escollir-ne, no? Suposo que la notícia top i la que a mi almenys em preocupa una mica és que no és actual, no és d'avui, però sí que és tota la relació que hi ha del Baix Penedès amb els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. El Baix Penedès és una comarca bastant perjudicada i sembla que és l'última de Catalunya per la Generalitat. Suposo que no és l'única comarca fotuda en molts casos, però al Baix Penedès tenim l'atur més alt, reciclem de les comarques que ho fem més malament, tenim doncs molt atur entre els joves. Penso que no es tingui en compte el Baix Penedès dins els pressupostos de la Generalitat. És una situació molt lletja pel que fa a la comarca, i el que sí que destacaria és que tots els ajuntaments o tots els alcaldes i alcaldesses s'hagin posat d'acord per una vegada històrica, no? Es deia que era històric aquest fet, que tots els alcaldes i alcaldesses doncs es reunissin al Parlament per reclamar el que creuen que ens pertoca. De totes maneres, jo també penso que això no ve d'avui, no és un problema d'ara. D'alcaldes i alcaldesses a la comarca n'hi ha hagut des de fa molts anys, i això és una feina que s'hagués hagut de fer molt abans, anar a la Generalitat a reclamar el que li pertoca a la comarca. Clar, això segurament hauríem de parlar amb antics alcaldes i alcaldesses a veure què és el que ens expliquen, perquè doncs potser alguns fins i tot encara formen part d'algun ajuntament, ja sigui fent d'alcalde o a l'oposició fins i tot, i ens trobem casos, com per exemple aquí a Sant Jaume, i potser sí que se'ls hauria de demanar potser una explicació, no? De dir com és que ara hem de córrer per veure que no arriba tot el que li tocaria a la comarca, què ha passat abans, no? Què és el que no s'ha fet abans i ara s'està intentant fer sense resultats. De moment, no? L'aportació econòmica sembla que és una mica més alta que l'any passat. Les inversions que es tenen previstes aquí sembla que són més, però n'hi ha algunes que estan contemplades, que ja estaven contemplades l'any passat, que ja estaven contemplades l'any 2019 i que no sé per quin motiu no s'acaben de portar a terme. Llavors això és un problema i la veritat és que no... No em sembla bé, i em sap greu destacar aquesta notícia, eh? M'agradaria destacar-ne alguna de millor, però aquesta és preocupant.
Tenim el José Manuel Baselga, del diari de Tarragona. Molt bon dia, José Manuel.
Hola, bon dia. Què tal, com
estem? Què tal, com estem?
Bon dia.
Bé. Bon dia. Bueno, escolta, m'estava escoltant la companya i completament d'acord. A veure, què s'ha fet fins ara? Res. Què s'ha aconseguit fins ara? Res. I què aconseguirem? Res, només tenim una promesa de que faran la redacció d'un projecte. Bueno, tots sabem que els calaixos dels ajuntaments, de les diputacions, de les administracions com Generalitat, estan plens de projectes redactats i que es queden allà en el més absolut oblit. No hem aconseguit res i continuem igual, sense aconseguir res.
i penseu que ja ens podem posar com vulguem, que... La pregunta, l'altre dia hi havia una persona que em feia reflexionar i era, sí, sí, s'està demanant, però no hi ha cap projecte en ferma. És a dir, quan veiem que altres comarques, altres llocs com el Camp de Tarragona es fan unes inversions, és perquè ja hi ha un projecte com per sobre de la taula, com dient, no, no, això ja està quasi a punt. Aquí es parla molt de l'Hospital del Vendrell. Però la pregunta que jo em feia i que feia en aquell moment quan em feien la reflexió és ja, però les terres de qui són? Perquè, a veure, jo, Gene, no? Jo m'hi poso en el cas de la Generalitat, que no els disculpo, però no em puc ficar en unes terres que hauria de lo millor doncs, desnonar o hauria de ficar-me en un parcal.
A l'hospital, quan es va inaugurar el 2015, la xarxa sanitària de Santa Tecla ja té un avantprojecte d'ampliació. Aquest ja està fet i ja està contemplat on va. Vull dir, sí, l'avantprojecte, la xarxa sanitària de Santa Tecla ja el té. Que passa que ara s'ha de fer el projecte executiu, que és el que permetrà doncs, detallar com es fa el que es vol fer. Ampliar les habitacions, ampliar els llits, ampliar quiròfans, tenir unitat de cures intensives. L'avantprojecte ja existeix. La compra dels terrenys o ampliació dels terrenys ja està contemplada. El que passa és que no hi ha diners ni s'ha volgut invertir aquí. De fet, l'Hospital del Vendrell el va fer la xarxa sanitària a Santa Tecla perquè la Generalitat li va dir, escolta'm, necessitem un hospital, jo ara no tinc diners... el Departament de Salut, jo ara no tinc diners, avança-me'l i ja te'l pagaré. I la xarxa sanitària de Santa Tecla va fer l'hospital, el gestiona, però és que encara no l'ha cobrat.
Uf! Clar, és que vols.
És que encara no l'ha cobrat. Llavors, jo parlant amb la xarxa sanitària de Santa Tecla em deia, home, ara no voldran que jo faci l'avançament de l'ampliació si encara no m'has pagat el que em vas dir que em pagaries.
Clar, s'entén perfectament. Jo el que aquí veig, ja no només amb el tema de l'hospital, amb molts altres temes, és la manca de previsió que hi ha constantment amb molts temes. Per exemple, quan parlem del tema de reciclatge. No, ara correm-hi tots, l'agenda 2030 s'ha de fer, tots ens hem de posar a reciclar com uns bojos perquè si no, no arribem i ens estem carregant el planeta. Hi ha una manca de previsió de, ostres, la comarca del Baix Penedès potser...
Però el que és més capciós és que no és que ara ens agafi a contrapeu i hem de començar a reciclar tots perquè es carreguen el planeta. No. El problema és que ara hem de començar a reciclar tots. És perquè els països en els quals enviàvem les nostres escombraries, els països on nosaltres enviàvem el plàstic, ja han dit que no volen més, que s'ha acabat, que no envien més.
Clar.
Llavors, ara què hem de fer amb aquest plàstic? És que no ens el podem menjar. Llavors, és ara que no, hem de reciclar. Però no hem de reciclar perquè... hem vist la llum i ara som més cools. No, hem de reciclar perquè ara no sabem què fer amb les nostres escombraries. Abans hi havia països que els hi enviàvem i reciclaven ells. Mm-hmm. Perquè el reciclat, evidentment, doncs genera CO2 i genera fums que nosaltres no volem. Enviàvem les escombraries allà perquè que reciclen ells. I nosaltres
la merda pels altres, no?
Totalment.
La merda pels altres.
Exacte, i nosaltres ens traiem les escombraries de sobre, perquè no sabem què fer amb elles.
Clar, però, per exemple, tornant amb el tema de l'hospital, no se sabia que la comarca del Baix Penedès creixeria, augmentaria de població? Com és que això no està contemplat? És a dir, estava contemplat amb un avantprojecte, però llavors què? Que ha crescut més de pressa de la previsió que ells tenien, que creixeria la comarca?
No, el 2015 va haver unes quantes entitats i fins i tot ajuntaments que van dir aquest hospital que estem inaugurant avui
ja queda petit.
Ja és petit, ja era petit.
Doncs aleshores és el que diu la Laia, al final es tracta d'una manca de previsió i de que es fan les coses per... cobrir expedient.
Bueno, evidentment, i quina ha estat la beligerància dels alcaldes que hem tingut en els darrers 30 anys envers els seus responsables polítics? Quin ha estat el grau de submissió per no queixar-se amb la beligerància suficient?
Hi ha hagut poca contundència, és evident, i ara estem recollint engrunes.
Quan es va fer la C-32, Consell Comarcal del Garraf i ajuntaments de l'entorn ja van exigir que en aquell tram de C-32 fos gratuïta. I aquell tram de C-32 és gratuïta. Per què no l'exigia aquí? Quines van ser les directrius polítiques perquè els polítics de llavors no reclamessin el mateix que va reclamar i aconseguir a la zona del Garraf?
Clar, al final...
Independentment de que... És que no hi ha planificació... Bueno, escolta'm, sabem què som? Quin és el model del Baix Penedès? Què volem? Què som?
De moment, la cua,
recordo,
de tot.
Recordo fa molts anys que amb una regidora de la comarca li vaig dir que, escolta'm, defineix-me amb una paraula Tíbet. I em va dir, aventura. Molt bé. Defineix-me amb una paraula Àustria. Senyorial. Molt bé. Defineix-me amb una paraula Baix Penedès. Turisme familiar. Escolta, això no és res. Turisme familiar és un bazar xino que tenemos de todo. Competim per preu. Però és que tampoc sabem el que volem ser. Perquè no hi ha hagut una planificació. Llavors, davant d'aquesta manca de planificació, com pots anar a la Generalitat a exigir el que necessites?
Pregunto, tenim un problema d'identitat? És a dir... Jo recordo...
Tenim un problema de que no sabem què som.
Sí, per això. És a dir, tenim el síndrome de l'impostor, que li diuen ara, no? Jo me'n recordo que quan vaig arribar aquí a la comarca del Baix Penedès fa 17 anys, un polític, que avui dia continua, i que no diré el seu nom, em va dir, el Baix Penedès té moltes possibilitats. I la meva resposta va ser, ostres, això és el que em diuen quan vaig a una immobiliària i haig de reformar el pis sencer. Crec que fa 17 anys no em vaig equivocar gaire. Veient el que ve cara. Aleshores pregunto si és un problema d'identitat i de que no ens creiem el que tenim i el que som, potser és que hauríem de començar per aquí.
Bé, és que... No, clar. És que el que som, és que... I què volem ser i què som? Vull dir, no... Jo, la història de les possibilitats del Baix Penedès, també, vull dir, ja és sí, com dius tu, vull dir, no hi ha paraula que hi càpiga més bé que la paraula coqueto amb una immobiliària. És que té tot el sentit.
Clar, queda molt bé dir això. Jo crec que no és una falta de no saber qui som, sinó és una falta, com diu el Bassi, cap on hem d'anar, què volem ser? I com que això no hi ha sigut mai, aquesta pregunta no sé si se l'han fet mai, què volem ser, no? Volem ser una comarca de turisme familiar? Volem ser una comarca que potenciï l'enoturisme? És que ho tenim, és que és veritat, ho tenim tot, és el que diu ell, un bazar de tot
i
de res. Llavors dius, què m'hi trobaré al Baix Penedès? Doncs t'hi trobaràs de tot, però segurament amb poc valor que li donem nosaltres mateixos. A mi, jo sempre ho dic, jo sóc del Baix Penedès i m'agrada molt ser d'aquesta comarca. Em sento molt d'aquí, sobretot de Sant Jaume dels Domenys, per què negar-ho? Però sí que és cert que, i és una conversa que tenim sovint amb gent, de que realment no ens creiem el que som, però no ho atribuiria a una falta d'identitat. Som del Baix Penedès, però tot és molt... No sé, tot és molt volàtil, tot és molt... Farem això, farem allò. El Consell Comarcal està fent coses pel turisme. Alguna cosa, no? Ara, allò dels miradors del Baix Penedès. Ostres, doncs, molt bé. Però no tots els ajuntaments s'hi han adherit. Per què? No? Clar, plantegem-nos-ho. O anem a la una o no.
Però, Laia, clar, els miradors del Baix Penedès, quan parles de que hem fet els miradors del Baix Penedès. O sigui, vols dir que hem posat quatre cartells amb
sí,
uns paisatges.
Sí, sí, clar, 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 sí, sí, quatre cartells amb tres informacions que qui vingui ha d'anar a buscar el cartell que no sé ni si el trobarà. Clar, sí, sí, tens,
això sí,
si no
l'han robat abans, no?
Clar, 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 és que, no, no, tens raó. O sigui, si ho fem, fem-ho ben fet, però fem-ho ben fet. No fem un pedaç, que potser és el que estem fent, no?
No, sí. Després, independentment, també hem d'assumir el que som. Vull dir, la realitat que tenim ara. Fa quatre dies s'ha anunciat el tancament de la Malé a Vilanova. Tots sabem el que va passar amb la Bosch, el que va passar amb Saint-Gobain. Vull dir, necessitem indústria, estem al costat d'un pol com és Barcelona, necessitem indústria. El que tampoc podem demanar és, no, és que nosaltres volem ser turisme d'alta muntanya. No, és que no podràs. És que, vull dir, també hem d'acceptar el que som.
I em fan una puntualització, perdoneu, em fan una puntualització que el projecte dels miradors és fet a l'Alt Penedès.
Han agafat la idea i llavors l'han portat cap aquí.
Sí, sembla ser que sí. M'ho estan xivant.
Bé, si una bona,
no, si
una bona
bé,
idea...
No,
han copiat la idea.
Si és bona, endavant.
No, si està bé, si potser està bé, no cal inventar. El millor que cal és copiar.
Clar, clar, sí, sí.
Si
la idea és bona...
Doncs copia i porta el que vinguis. Perfecte, doncs ja està. Però el que hem d'assumir és el que som. Vull dir, i el que som... Per manca de planificació, per manca de no sapiguer, pel que sigui, per un creixement lògic de la conurbació urbana, doncs ens ha tocat ser això. Vull dir, ara tampoc ens podem negar i dir no, doncs no volem indústria. Què vol dir no volem indústria? Què farem amb tota la gent que ara necessita feina? No, és que volem empreses d'alta tecnologia. Però jo t'asseguro que si per art de màgia demà passat, poden obrir tres empreses de nanotecnologia i dues empreses farmacèutiques, poca gent de la comarca treballarà.
No tindrem
no
personal.
És una comarca,
no.
No és una comarca d'enginyers aeronàutics.
No, no, no.
No som enginyers aeronàutics. Què hem de fer amb aquesta gent? Volem ser l'agroregió. Però, escolta'm, l'agroregió... Sí, farem uns tomàquets esplèndids, esplèndids. Recordarem el gust del tomàquet de veritat. Però a quan haurem de vendre aquests tomàquets a l'àrea de Barcelona? Perquè ja t'asseguro que a l'àrea de Barcelona...
Qui voldrà treballar amb això?
Això independentment. De qui voldrà anar al camp. Però
clar.
Tu creus que si portes uns tomàquets a 8 euros al quilo, a 10 euros al quilo, te'ls compraran? Amb la societat actual, eh?
No, impossible.
Sí que és veritat que l'agroregió de Nova York, al voltant té una gran agroregió. I, de fet, al centre de Nova York hi ha una de les empreses més rentables del món. Del món! I no estem parlant ni d'Apple, ni de Google, ni no. Estem parlant d'una petita botiga que ven producte ecològic de proximitat d'aquesta agroregió de l'entorn de Nova York. I és la més rentable del món perquè per la quantitat que ven i només té dos treballadors, doncs, evidentment, és la més rentable del món. Però, clar, no estem parlant de Nova York, estem parlant de l'àrea metropolitana de Barcelona. No té capacitat econòmica per pagar un tomàquet de proximitat fet... No, ecològic, no.
Però és que... Volem i dolem, eh? Volem i dolem. Perquè si volem els tomàquets de qualitat, ecològics i això, valen això. Què podem
clar,
fer?
Estem
és que volem i dolem, no? Clar, no.
Estem disposats
no.
a pagar això?
No,
estem clar, disposats. I hi ha molta gent que no pot pagar això.
És que aquí anava jo.
I menys si no té feina.
Evidentment és un peix que es mossega la cua, però per on comencem, no? Per on es comença a solucionar? Anant a la Generalitat tots els alcaldes i alcaldesses a dir, escolta, nosaltres volem això, això i això?
Si venen amb la promesa de que tindrem una redacció de projecte i ja estem contents.
Sí, sí. És que no, però, ens conformem amb poc.
Un plat de llenties, encara me'n recordo de la teva frase, va ser, en una roda de premsa. I el que deia el Baselga de la Male, són 345 treballadors que em sembla que aniran al carrer.
Directes? Directes, 345 directes i 50 directes de subcontractats.
Més, exacte, subcontractats. Parlem de que la Bosch també va caure i que Saint-Gobain tampoc està en els seus millors moments. Aleshores, si
bueno,
veiem aquestes empreses...
El Corte Inglés de la Bisbal
també
es va vendre
també.
La nau.
Sí, és a dir, la situació no és molt maca, aquí. I ja no parlem no només del Baix Penedès, sinó parlem també del Garraf i el Penedès.
Però ara volem que ens portin Idiada, no? Que ens fagin, és a dir, que ens fagin una extensió d'Idiada o que tornem a plantejar-nos el tema del Logis. I tampoc tindrem gent, probablement, per treballar amb tot això.
És que Idiada, el mitjà treballador d'Idiada és el que deia el Basi. No hi ha gent preparada aquí.
No.
Ve molta gent de fora a treballar.
I molts dels que estan preparats aquí no es queden aquí.
Marxen.
És que clar... Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do, que bonic tenim al pati. Ens queden un minutet i mig per finalitzar. No sé si voleu comentar tema mat, tema robatoris. Què voleu comentar, així ràpidament?
No, bueno, la teva mat també doncs és una altra d'aquesta situació, de que també a nivell de país tenim la moratòria nuclear. No volem nuclears. Ara mateix França vol construir diverses centrals, Finlàndia està construint una altra. No volem nuclear, hi ha moratòria. No volem parcs solars, independentment de que... S'hauria de veure si realment l'energia solar és tan eficient com es diu, però bueno, no volem eòlica, no volem molins, però volem energia.
Jo repeteixo i em reitero amb el tema de la manca de planificació i amb la manca de previsió. Per què no podem fer que les ciutats i pobles s'abasteixin ells mateixos? No? No cal fer grans línies elèctriques per anar d'un punt de l'Aragó fins a Barcelona. Per què no ens podem quedar...
Sí, però Laia, pensa una cosa. Ja tenim una mà que es ve de França.
Clar, per això, doncs, per què no l'utilitzem?
Baselga, hem d'aturar el tema.
Ens fan callar.
No és que us faci callar, és que se'ns esgota el temps. Moltíssimes gràcies, com sempre. Un plaer, Baselga, Laia.
A vosaltres.
Fins la propera.
Merci.